La Caravana, un programa sobre rodes. Els dilluns són Òpera Rock a la Caravana de Ràdio Estel.
Doncs sí, cada dilluns ja ho sabeu que acabem el programa d'aquesta manera clàssica, contemporània, no ho sé com dir-ho, però m'agrada. Maria Broncova, directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical. Gràcies per ser nosaltres un dilluns més.
Gràcies a vosaltres, bona tarda, què tal?
Què ens portes avui?
Doncs, bueno, avui parlarem de la que és probablement l'òpera més representada de la història.
Clar, t'ho deia, ens portes hits, però
sí,
vaja.
Sí, sí, sí.
És que campanar.
M'agrada.
Però està bé, està bé, està bé.
Fixa't, tant és així que diuen, jo no sé si és veritat o no, que no passa un sol dia a la vida sense que s'estigui representant en algun lloc del món.
Home, si és així, és l'òpera més representada, seguríssim.
Sí, jo crec que sí.
Home,
sí. Jo crec que sí. Sí, sí, sí.
Clàssic, que maco. Mira, ara estava escoltant aquesta cançó perquè la nostàlgia, i em transportava a casa el meu avi, que escoltava òpera sempre, i escoltava molt aquesta òpera. La Traviada estem parlant,
Correcte.
I sempre deia al meu avi, és que l'òpera s'ha d'escoltar a tot el volumen, si no...
No puc estar més d'acord.
Sí,
has deixat que t'empapi per dins. A tot, hòstia, jo em poso els cascos a tope. I luego la piel de gallina, sí, lagrimones como kiwi. Sí, la música s'ha de sentir a tot. Jo penso que sí. Home, clar, imagina't, orquestres sinfòniques, cors de 200 persones... Tot, hòstia. Estic d'acord amb el teu avi 100%.
Va, dir-te milles, que ens portaves, com deia,
vinga,
la Traviata.
Vinga, som-hi. Doncs correcte, el dia 6 de març del 1853, a la Fenice de Venècia, sona un estrepitosíssim fracàs que ompliria els diaris de tota Itàlia. Sí, senyor. L'estrena d'aquesta obra va ser un absolut fracàs. Per què, et preguntaràs? Doncs perquè va ser tan contemporània que el públic es va sentir ofès en veure's no només reflectit, sinó també criticat dalt de l'escenari.
Això no agrada.
Això no agrada. Que algú et senyali els defectes, diguem, no agrada a ningú. I a la gent d'aquella època, ja que parlàvem l'altre dia, que eren tots no sé snobs, menys encara. Bé, doncs, per què he volgut començar amb aquest hit? Una, la primera, perquè Verdi era un absolut geni en la música de cor. De coro, ¿vale? De coral. Em sembla una cosa meravellosa, piel de gallina sempre, és un personatge més. No està de relleno perquè respirin els cantants. No. Estan ahí pa...
Són protes, gairebé.
Sí, senyor. I la segona, perquè mira, així ens el traiem de sobre, perquè és la part més alegre, més brillant, i jo vull endinsar-me en el drama, en la crítica social, en tota aquesta història,
sisplau,
que és ben potent. Aleshores... Què passa amb la Traviata? Doncs que, sens dubte, va marcar un abans i un després absolut en el món de la música. Per què? Va triar tres elements, Verdi, de la societat que l'envoltava, diguem, per ser profundament crític i brutalment incisiu. ¿Vale? Per començar, la protagonista és real, absolutament real, i contemporània als seus espectadors. Es tracta de Marie Duplessis, una cortesana de París.
Punxem,
Sí, endavant,
sisplau.
Aquesta mateixa Marie Duplessis va ser la que va inspirar la novel·la d'Alexandre Dumas, La dama de les camèlies, que per cert va ser amant seva, també, d'ahir la inspiració. I Liszt, i bueno, un largo etcètera, que no acabaríem mai. Qüestió, mentre Dumas posa el focus en el protagonista masculí, no quiero decir por qué, ahí está, Verdi se centra en ella, vale? Posa el focus en ella i no fa que sigui una dona fràgil, lànguida, depressiva. No. La presenta com una dona independent, decidida, valenta i amb una vida completament resolta gràcies a la seva feina i la seva determinació.
Avançat, Verdi, eh?
Increïble. Això és únic. És posar dalt d'un escenari una cortesana, que a sobre és independent, que a sobre és la reina de la fiesta, i el que més encara, és bona gent. Amb la qual el públic es va quedar de... No sé si esta persona me cae bien, no sé què fer com a públic o davant d'esta situació. D'acord? Com dèiem, Marie Duplessis, amb tan sols 19 anys, i representava el fruto del deseo del París del 19. T'ho imagina't, una nena de 19 anys, bellíssima, intel·ligent i, a més, amb una espècie d'aureola de fragilitat irresistible. La veritat és que no tenia una aureola de fragilitat irresistible, ¿vale? El que passava és que s'estava morint... No, s'estava morint de tuberculosi, això
ai,
és el
pobra.
Que li passava. Però romantitzacions del 19, de... Ai, que bonita, que lànguida, sí. Ai, pobrecita. Bueno, qüestió. El fruto del deseo. Què passa? Que en aquell moment, parlar d'aquesta figura, d'aquest personatge, parlar a dalt d'un escenari de l'anomenada pesta blanca de la tuberculosi, era brutalment trencador. Imagina't, és com parlar del SIDA als anys 90 o de la Covid a dia d'avui.
Clar.
Ara ja estem més acostumats, però en aquell moment la gent va quedar com, però què fa aquest parlant d'aquesta cosa que s'està morint tothom?
Lleig?
Sí, la gent, mira, primera la prostituta, ara la tuberculosi, però este senyor, què està haciendo? I per si fora poc, doncs Verdi va decidir fer una cosa més encara, que era criticar directament la seva pròpia societat. Mira, Marie Duplessis, el personatge real, va morir amb tan sols 23 anys. I fixa't tu que, tot i haver estat una de les personalitats més sonades de tot París, va morir sola, només acompanyada del seu marit protector, un conde Russo.
I,
absolutament, i la van deixar en un nicho, en una fossa comú que no li importava a nadie. Re, tothom la venerava i de cop i volta li van donar l'esquena. Què passa? Bueno, al final, gràcies a Déu o no, no ho sé, aquest conte rus va decidir costejar-li un funeral com Déu mana i, sorpresa, mig París estava allà.
Ostres.
Sí, d'entrada feien, no, esta no va conmigo, ha muerto una prostituta, a mi no m'importa. Però de cop, dins d'aquest anonimat, allò es va omplir, que deien les cròniques de l'època, que semblava festa nacional. Imagina't, bueno, la doble moral, la hipocresia, bueno, coses complicades de l'època. Qüestió, Verdi agafa aquesta doble moral i això és el que decideix jutjar i condemnar.
Per tant, Verdi, amb aquesta òpera, no està jutjant cap dels personatges, sinó que et jutja tu com a espectador.
Correcte.
Que bona.
T'està posant un mirall i diu...
Que bona.
Què tal la hipocresia? Què tal els prejudicis? Com ho portes, això?
Sí, deuries... Ara entenc.
Ah?
Ara entenc que deuria sentar malament, això.
Clar, evidentment.
Sí.
Bueno, qüestió que no només va sentar malament, sinó que va sentar fatal. Tant és així que la direcció del teatre va obligar a Verdi a retrasar l'acció 100 anys perquè ningú es pogués sentir identificat per poder continuar endavant amb les representacions.
Vale.
Imagina't. I Verdi dijo, bueno, vale, d'acuerdo.
Lo que hay.
Si per sort, això va durar poquet. Això va durar poquet i ja se'ls va passar la tonteria, diguéssim. Bé, doncs, més enllà de la crítica social i d'aquest mirall que dèiem, que crec, perdona'm, que és igual de vàlid segle XIX que avui...
Sí, tant. Això no es perd.
Això no es perd, no hemos aprendido nada, perquè somos un poco basurillas, no passa nada. Bueno, la Traviata, més enllà de tot això, la Traviata, que vol dir l'esgarriada, la que ha perdut el camí, la desencarriada, i el títol, veus que ja porta la crítica
dintre.
Doncs és una història... d'amor.
Què em dius ara?
Amor.
Dins de tot això?
Amor. Sí. Però és que és un amor amb majúscules. Saps l'amor autèntic? Perquè si parlem d'una dona com la Marie Duplessis o la Traviata, la Violetta Valerie en aquest cas, no és de compra. Ningú pot comprar ni vendre aquest amor. És amor de verdad. Vols conèixer la història?
Sisplau.
D'amor? Doncs escoltem-la una mica.
Felice et
ens traslladem a París, on Violeta, que per cert el nom el va triar Verdi per reforçar la idea de la fragilitat de la vida de la nostra prota, ¿vale? Que tot el rato tenim aquesta cosa de que s'està muriendo. Bueno, ella està celebrant una gran festa per la seva aparent recuperació del braç del seu amant, el baró Dufol, ¿vale? Què succeeix? Un dels convidats és Alfredo Germón. Quedeu-vos amb el nom, Alfredo Germón, que serà important.
No s'oblida, eh?
No. Ell és un jove de bona família, un chico bien, ¿vale? Un chico bien, repeinau pa atrás, et fas la idea. I què passa amb Alfredo? Que està perduda i secretament enamorat de Violeta des de fa un any.
Ai, pobret.
No vol ser el seu client, no la vol comprar, no la vol vendre, l'estima, la quiere de verdad. Ho entén, Joan? Amor de verdad.
Que bonic.
És que m'agrada molt l'amor.
No, està bé.
Qüestió, durant la festa, ell decideix fer el pas i declarar-se. I ella, bueno, d'entrada diu que no, que el rebutja, que no, mira, jo tengo los sentimientos en desuso, chico.
Si no feia prou llàstima, un any.
No, mira. L'experiència d'aquesta noia és, mira, a mi no me vengas con rollos, yo soy libre, yo hago mi vida, no, ¿qué me estás contando a mí de l'amor? Però això és bullshit, això és molt millennial, això. És un no quiero, pero sí, pero no. Què vull dir-te? Sí. Perquè en el fons, l'amor, aquest amor autèntic del que et parlo, és el que ella de debò desitja viure i sentir. Clar, què passa? Per un cantó ella no vol fiar-se, ¿vale? Vol ser lliure, viure la seva vida, le queda poco tiempo en la tierra y no quiere comprometerse. Però imagina't que és entregar-te per ella, entregar-se a l'emoció real. Mira, pell de gallina, el amor de verdad, qué bonito, una nena tan jove. Oh, és molt maco. Bueno, sí, un visionari. És que Verdi era un visionari, molt millennial, ¿eh? Sí, però no, però és que quiero una novia, però no lo quiero... Veus?
Sí,
19, 21, estamos igual, no m'ha aprendido nada.
Igual.
Bueno, i aquí anem a parlar una mica del propi Verdi.
Vale?
Per què? Perquè tornem a les coses de la meva pròpia collita, que deia, no passa nada.
No.
Perquè jo penso que Verdi era una persona super, super sensible i molt conscienciada del seu entorn, perquè la seva pròpia vida va ser complicada.
Però,
sí.
Què li va
passar
a Verdi?
Sí. Bueno, mira, ell neix a Leroncole, que és una població molt petiteta, en un context d'enfrontament social i estratos diverses perquè estem en plenes guerres napoleòniques. Vale? Amb la qual des de petit, ja va haver de buscar-se la vida, ajudar a casa i tot el que toqués.
Desgraciats tots els compositors.
No tots, ja em portaré un que sigui feliç, t'ho prometo.
Segur, eh?
Sí, ja veuràs.
Quedem amb Verdi, va.
Quedaràs parat. Bé, qüestió, tenia una vida complicada i va començar fent de monaguillo, experiència que va sortir bastant malament, no se llevava bien con el clero Verdi, no, perquè el pagaven molt, es distreia molt, ell volia fer música, ell no volia fer missa, jo ho entenc.
Clar, tan jovenet, què has de dir?
Sí, déjate de hostias que yo quiero tocar el órgano.
Sí.
Qüestió, per sort, els seus pares, que aquí no té la mala sort de Donizetti, sinó que té uns pares molt sensibles amb la seva circumstància, i s'adonen de que Pepino, que li deien Pepino, de Giuseppe, Pepino, és adorable, Pepino. Bueno, veuen que el Pepino, que més enllà de discutir-se amb el cura, té un talent molt gran per la música i té una gran fascinació, amb la qual decideixen, per donar-li una formació musical una mica ja professional i acadèmica, enviar-lo a Busseto. Però no tenen ni un duro. Així que el fan arribar a casa d'un sabater, al qual ell li ha de fer d'ajudant. Vale? Ell ha d'ajudar el sabater a canvi d'un llit i de cosetes de menjar. Qüestió, aquest nen de 12 anys fa 6 hores de remaches i costures de zapatos, més 4 hores d'assignatures que li importen un bledo, l'EAC latí, matemàtiques, no li interessaven gens, un estudiant nefast, més, alerta, atenció, 6 hores de música, piano, orga i contrapunt i composició.
Escolta'm, quan dormia aquest noi?
Mai, perquè havia de caminar 5 quilòmetres per arribar a fer les classes i per si fora poc alerta, cuidao, ho feia sense sabates. Perquè només en tenia unes! Unes! I mira que treballava per un sabater.
Pobre Pepino!
Pobre Pepino, se'm trenca el cor. Buah, qüestió. Pepino va creixent, es va fent gran i per sort, com que té un talent privilegiat per la música, de seguida comença a trobar feina, comença a fer de professor, de mestre de capella i comença a guanyar els seus calarons i quan uno crece, que llega... l'amor.
Ai, t'anava a dir els calés, ja veus?
Bueno, no, li va costar, això dels calés li va costar. Llega l'amor perquè ell s'enamora de la filla del seu protector i el seu professor de música. I ella també s'enamora d'ell. I es casen, i són feliços, i és todo muy bonito. Sí, i tienen dos hijos, i se'n van a Milán perquè Verdi pugui començar a triomfar com a compositor.
Ja tot és Verdi, eh? Qui vagi a Milà...
Sí.
Tot és Verdi.
Sí, és així. Bueno, va marcar un abans i un després, és que era un geni. Ja ho veus, ja ho veus. Qüestió, comencen a anar les coses molt bé, estrena la seva primera òpera i comença fins i tot a impressionar a tot el públic del seu voltant. ¿Vale? Però succeeix una cosa aquí fosqueta. Ai. Sí, hi ha aquesta música de mort que esteu sentint, ja ens dona una petita pista.
Ui, ui, que esto no va a ir bien.
Sí. Arriba el segon contracte. Verdi està feliç, platòric. Viu en un pis diminut amb la seva dona, amb els seus fills, però tot va bé. Però primer mor el fill petit, d'una malaltia que ningú no sap identificar. Després mor la nena, d'una pneumònia. I finalment, en qüestió de 4 mesos, mor també la seva dona. I Verdi queda sol, destruït, amb el... Bueno, com ens quedaria?
Ves com ha de quedar content? No.
Correcte. Fatal, terrible, terrible. I a partir d'aquest moment es converteix en la personalitat que, si algú ha llegit alguna biografia, és la que ens arriba a dia d'avui. Una persona molt freda, molt antisocial, que no li agrada relacionar-se amb la gent, bastant sèrio, molt autoexigent, absolutament rígid en les seves idees. Dius, un moment, sentiu la música que estem sentint? Aquesta persona no és possible que sigui tan tancada. És que potser el que pot dir... només ho pot dir a través de la seva música. M'agrada pensar que els compassos aquests que sentim, aquest sentiment tan intens, són les paraules de Verdi que les escriu perquè dir-les, pues, fa massa mal.
Que maco el que estàs dient, eh?
Pues, no sé, me gusta.
Traviat, eh?
Sí, tornem, que ara estem aquí todo tristes. I...
Sí, home,
no,
sí.
No, vinga, va, aixequem-ho això una mica, perquè hi ha un moment bonic.
Sí?
Eh? Sí, finalment Violeta s'entrega els braços de l'amor i ella i l'Alfredo abandonen París per fugir de les crítiques, del prejudici, del que diran. I tot esto está muy bien, però no funciona. Perquè els prejudicis els troben. I ho fan amb la figura del pare d'Alfredo, Giorgio Germont. Sí, ja, veieu que va mal?
Que és dolent tot.
Sí.
Sí, eh?
Hi haurà que et dirà que no, però sí. Tu hazme caso, en mala persona, mala gente, ¿vale? Aquest senyor arriba a casa dels Tortolitos, arriba allà, perquè li da la gana, i bàsicament es dedica a fer xantatge emocional, però a l'oestia, a la pobra Violeta, perquè abandoni a l'Alfredo i que el Germont puguin recuperar o netejar el seu nom o el que sigui. Bueno, li parla a Violeta, la deixa acollonida, bàsicament.
Pobre Violeta.
Però total, i en su casa, encima, saps? Una cosa horrorosa.
Veus que jo em compadeixo molt, eh? Dic, pobre tothom.
Sí, pobre Verdi, pobre Violeta.
És que tot els hi passa.
És que això és un melodrama, eh?
Avui
venim a parlar de coses tristes. És així. Qüestió, li diu coses terrorífiques. Li parla sobretot dels prejudicis de l'entorn. Li diu, quin futur pot existir entre una prostituta i un noi bé? Tu, nena, què t'has pensat? Perquè què? Quan deixis de ser jove i bonica, què? Què et queda a tu per oferir al meu fill? Què? Vols condemnar a tota una família a la humiliació, a l'ostracisme social, només per una historieta d'amor que no té futur? Això li diu, tu pots creure?
No,
terrible.
És lleig,
en su casa,
clar.
Encima, que nadie l'ha invitat a esta senyora a passar, eh?
Para dur, eh?
Oh, molt... Bueno, qüestió, què passa? Que Violeta ve d'on ve? S'ho ha sentit a dir mil vegades. Hi ha un moment terrible on ella comença a pensar i diu, es vero, és veritat, s'ho creu. Es creu aquell senyor... Mira, que mala persona, este hombre, de verdad,
sí, eh?
Que justifiqui aquest senyor fora, eh? No em cau bé aquesta persona fora. Bueno, qüestió. Ella se n'adona que realment està condemnant a la persona que més estima l'ostracisme social, veu que la seva família s'estan anant a orris, i decideix que no és just per Alfredo que ella estigui pagant els delictes, entre cometes, perquè no ha cometido ninguno, d'ella. Cuestión, aquí hay una falta de comunicación brutal porque en vez de sentarse con él y hablarlo, cariño, ha venido tu padre y ha pasado esto. ¿Qué te parece? No, falta de comunicación. Escribe una carta y dice, cariño, me voy. Adiós. Me vuelvo a París. Chao. Te abandono. Hostia, tú. Comuniqueu-vos, pero no, porque esto es un melodrama. Aleshores li escriu una carta, l'amaga, i just es produeix el moment, mira, a mi se me rompe, se me parte el corazón en mil pedazos, perquè just abans de marxar, sí? El mira als ulls i li diu: t'estimo, 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 t'estimo. Escolteu, escolteu. Ai, estima'm. Mira com es trenca la veu.
Estàs desesperada, eh?
Dios mío. I li diu: jo sí, t'estimo, nena, què te passa? I no li pot dir, no li pot dir. Amb la qual l'únic que li diu és: t'estimo, estima'm tu a mi igual. I després d'aquest moment, mireu com puja la música. Te quiero, te amo.
T'ho torno a dir, pobreta.
Sí, sí, sí. Mira, ahí viene el ama, mi Alfredo. Ahora viene, escucha, escucha, escucha.
Ama mi Alfredo, eh?
Amame. I saps què és el pitjor? Això s'acaba. Ningú contesta. Ella diu: adeu. I se'n va corrents perquè no li queda una altra.
Sola, eh?
Sola, sola. Estúpida societat. Maldita sea. No aprendemos nada.
Recorcho-lis.
Ah, no. Bueno, heu vist que la música, evidentment, se't posa la pell de gallina. O sigui, sí. Estàs amb ella, pots sentir la seva desesperació. És el que us deia Verdi. Posa el servei, la música al servei de la història d'una forma... Mira, que estem aquí.
No, no, és brutal. És brutal que la música de Verdi, és veritat, parla.
Parla, absolutament. És el que et deia, jo veo el corazón de Verdi ahí saliendo a borbotones. I, bueno, també és important que sapigueu que no només parla d'aquest sentiment, sinó que aprofita per reivindicar, com hem dit. I és que Verdi va reivindicar, perquè després del que tot jo us he explicat, a aquest senyor la vida li importava tres pepinos.
Sí, eh?
El que diran ja, quan ja has perdido a tu hijo, a tu hija, a tu mujer...
Què más me da?
Me dais todos igual. I Verdi va viure 87 anys.
Home, de vida.
Clar, i penseu que la seva primera dona mor quan ell tenia 32, li quedava tota una vida. Qüestió, ell va decidir viure una vida bastant transgressora i trobo que la Traviata és una reivindicació de la seva pròpia vida. Perquè ell s'enamora i s'emparella d'una cantant de molt i molt èxit de París. Però què li passa? Ai, de París, d'Itàlia, disculpeu. Què li passa a aquesta dona? Era superfamosa, cantava en tots els teatres, però tenia una situació molt controvertida. Per què? Primera, perquè era soltera. I això, amb una senyora de 40 soltera en el 19, què és esto? Mal. Segona, havia de mantenir a tota la seva família. Tenia una mare incapacitada i 5 germans. Qüestió, va cantar en tots els teatres d'Itàlia, va acceptar tots els papers que li oferien, evidentment que es cansa la veu pel camí perquè no li quedava una altra. I a més, tots els seus amoríos eren absolutament coneguts per tota Itàlia. I què va passar amb aquests amoríos? Doncs que ella va tenir no un, sinó dos, tres fills que va haver de donar en adopció, perquè imagina't, si ja havia de mantenir 6 persones, imagina't 3 fills.
Clar.
Et pots imaginar que la reputació moral i ètica d'aquesta dona era terrible.
Però té, Verdi, té pinta, eh?
Però a Verdi li importava 3 pepinos.
Ah.
Aleshores es van ajuntar i van començar a viure junts i ho van fer durant 10 anys sense casar-se i sense donar explicacions absolutament a ningú. Què va succeir? Tota la ciutat de Busseto, que és on vivien, no feien més que jutjar-los, criticar-los i sobretot a ella. Oh, que mujer tan horrible. Així que, si m'ho permeteu, jo veig aquí una reivindicació bona entre la Traviata i la pròpia vida de Verdi.
La Traviata.
Tornem.
Una altra música forta, eh?
Sí. Sentiu aquest murmuri?
Sí.
Perquè ara todo se pone muy chungo y muy mal, d'acord? Sí. L'Alfredo se sent abandonat i es deixa portar per la ràbia, pels gelos, per la ira... Bueno, el seu ego ferit fa que perdi el món de vista. Va cap a París, s'enfronta amb el baró, que és l'amant actual de Violeta, humilia la pobra Violeta colant-se en una festa, la tira pels terres, l'insulta, la menysprea, tot fatal, tot supertrist, bueno, un horror. I el pitjor és que ho fa de forma pública, en una festa. I tota aquella gent, que al final era els culpables de que aquella situació estigués passant, Van assenyar a l'Alfredo i... Oh, quin escàndol! Com és possible que estiguis fent això a la pobra, pobra Violeta? Però si sou vosaltres els culpables, maleïts i hipòcrites...
Què m'estàs contando?
És que, terrible. Te n'adones? Mira, tenim hipocresia, relacions tòxiques, por, tristesa... Bueno, és que aquest segon acte és... Bueno, espectacular, tu. Ai...
Seguim amb La Traviata, amb la Maria Moroncova, que ens està explicant tota aquesta història apassionadament.
Sí.
Què passa ara?
Llegamos al final. Ja te advierto de que és triste.
No.
Sí.
És dramàtic, jo també.
Sí. S'han abandonat, s'han separat i passa un any. I ens trobem a Violeta sola, arruïnada i a puntet de consumir-se per la tuberculosi. I el cas és que ella ho accepta. Accepta tot el que ha passat en la seva vida breu, però intensa. S'acomiada del món sense més recança que el seu amor perdut. I és una recança petita, en realitat. I que mira, i després arriba el pare, té remordiments en saber que ella s'està morint i acaba explicant-li tot al seu fill. Li diu, escolta, que ha estat culpa meva, que aquesta dona t'estimava molt. I Alfredo torna a buscar-la, però ja és massa tard. Alfredo arriba i només té temps per demanar disculpes i acomiadar-se. Perquè, Joan, és que l'amor no ho pot tot, per més que a mi m'agradi. Perquè si uno se muere, ¿sabes?
Sí, clar.
Sí. Sí que arriba Alfredo, es troba la Violeta en el seu últim sospir i nosaltres, com a espectadors, només ens queda presenciar en el cor, amb un puny així agafat, el cant de cigne de la Violeta, que està rodejada de tots aquells que en un moment li van donar l'esquena i, al igual que li va passar a Marie Duplessis, mor sola, rodejada d'aquella gent que la va abandonar en vida.
Quina història, Maria, quina òpera que ens has portat avui, una de les grans, La Traviata, un dels grans, Giuseppe Verdi.
Sí, senyor.
Peppino! Pobret. Ens portaves, però, una peça per acomiadar-nos.
Sí, per suposat. És aquest final. Saps que t'he dit que Violeta ho accepta tot d'una forma com molt resignada? I és que quan arriba Alfredo li diu, recorda'm, i si trobes algú, casa't, sigues feliç, però, eps, parla-li de mi. Parla-li de mi, de qui era jo. I així s'acomiada. Digna, valenta i amb amor. Amor de veritat.
Jo no sé si tan digna, però m'acomiado. Maria Broncova, directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical. Moltíssimes gràcies,
moltíssimes
de veritat.
Moltíssimes gràcies a tu.
Ai, l'òpera. Nosaltres que ho deixem aquí, demà més programa, demà més caravana a Ràdio Estel. Us deixem amb Ignasi Miranda i tota l'actualitat religiosa. Que vagi molt bé la tarda d'aquest dilluns. Fins demà. Adéu-siau.
Ràdio Estel.